Bona nit, ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres un programa més del Perfils, aquí al 107.6 de la freqüència modulada a Ràdio Falset.
Avui, en aquest mes de desembre que ja es comença a notar, començarem el darrer programa de l'any amb un convidat nou que ens explicarà coses de la seva vida i de la seva feina.
I com ja sabeu, aquest és un programa on entrevistem a una persona coneguda per algun aspecte o altres, però pensem que és més que una simple entrevista.
També volem que us agradi i us interessi tot el que diem i així passar una estona agradable amb el seu contingut.
En aquesta entrevista volem agafar els diferents perfils del personatge, per això el nom del programa Perfils, perquè busquem el perfil personal, el professional i també l'altre perfil que potser desconeixem, el perfil més humà.
I també volem si es deixa descobrir i aprofundir més en la persona i conèixer-la més, que no pas el personatge en si.
I ja, sense més preàmbuls, comença avui el programa Perfils.
El convidat d'avui va néixer a Pradell ara fa 42 anys. Els seus inicis musicals els trobem al Conservatori de Reus. Després va marxar al Liceu de Barcelona, on va començar a estudiar òpera. En aquests moments es dedica professionalment a la música i a escriure les seves cançons. Avui parlem amb un músic. Avui parlem amb el Jesús Fuster.
Bona nit, Jesús.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit a tots.
Molt... Comença.
No, a veure, el començament, com sempre, és la primera pregunta, és on vas néixer i com vas aparèixer en aquest món?
Bueno, vaig néixer a Reus, que llavors sempre tothom neixia a Reus, i bueno, soc fill de Pradell i he viscut tota la meva vida a Pradell, amb incursions a Barcelona, a Reus, a Itàlia, per motius d'estudi...
Bueno, ja en parlarem. Al llarg del programa ja en parlarem d'on t'has viscut i què has fet i tot això.
Què te'n recordes de la teva escola de Pradell?
De Pradell me'n recordo molt poc, perquè a l'escola, quan jo era petitó a Pradell, només hi vaig anar un any i jo tenia potser 4 anys. Uh-huh. I, ostres, recordo que estàvem tots allà, hi havia tot un munt de nens allà a la classe, però jo era tan petit que tinc molt poques imatges de l'època. Molt poques imatges de l'època, no?
I on vas fer llavors la primària?
Jo la primària la vaig fer aquí a Falset, al Sant Pau.
I què recordes llavors de la teva escola de Sant Pau?
Molt bé, recordo de...
Els amics?
Sí, sobretot dels amics, no? De la gent d'aquí de Falset, de gent de la comarca, amics que has anat veient al llarg dels anys i que, bueno, que t'estimes.
I professors, no?
I professors també, i tant. Home, són, de fet, l'època aquesta, quan ets més jovenet, és quan te marquen més les coses, i et marquen més les amistats, i et marquen més els professors, no?
I n'hi ha algun especial que t'hagués punt que en certa manera t'hi diguis? Aquest mestre sempre me'n recordo d'ell per alguna qüestió o altra.
A veure, de mestres n'hi havia... Per sort, almenys jo, vam tenir sort de tenir un bon professorat. Llavors dir-ne un també, ostres, em sabria greu de no dir-los tots, no? I perquè en general hi havia un... No ho sé, la proximitat o... el rapport, o que diuen els italians, no? Del professor amb l'alumne era molt...
Era
proper, no?
Uh-huh. I què tens del col·legi? Com te va entrar l'afició a la música? Està en el col·legi ja o...?
No, l'afició a la música a mi m'entra, no ho sé, a casa em diuen que des de petitet ja ballava i cantava. Quan tenia 2 anys, diu, abans de parlar ja cantaves. Dic, bueno, no? I m'ha agradat sempre molt cantar i ballar. Uh-huh. I, clar, jo veia a casa mon pare que tocava el piano. I un dia li vaig dir, potser tenia 8 o 9 anys, i vaig dir, escolta, jo vull tocar el piano. I així, decididament. I així va començar.
Aquí a l'escola de música de Falset?
No, i vaig començar primer amb una professora particular i després vaig anar al Conservatori Reus i ja i vaig començar allà.
Jo penso que avui ens estem una miqueta precipitant. Perquè en la nostra primera part d'art de perfils no parlem de la teva vida, diguem-ne, més musical, i entrarem més endavant en el programa. Encara estàvem quan tu eres petitet. Eres bon estudiant?
Bueno, era bastant aplicat, sí.
Bon nen.
Era aplicat, sí.
Llavors, quan vas continuar, llavors d'aquí a Falset, vas continuar a l'institut?
Sí, llavors vaig continuar a l'institut, aquí a Falset també, i després a Reus. Acabar perquè abans, aquí COU no hi era, és a dir, quan estudiàvem COU aquí a Falset no hi era. No hi vaig acabar de fer el COU a Reus.
Tens alguna anècdota d'aquella època d'estudiant, de COU, de batxiller?
Així que de batxiller?
Diguis, mira, això és una cosa que sempre me'n recordo.
Ostres, ara així a bote pronto no me ve res, no? El que sí que tinc és records molt bons de les persones que anàvem junts del... Aquí a l'institut de la meva colla, no? Del Pepito Coll, de Capçanes, del Balti, d'aquí de Falset, Érem un grup de gent que ens estimàvem molt i que ens apreciàvem molt, no?, del Pep de Pradell. I, ostres, i vam estar uns anys molt, molt, molt xulos. Molt,
I no t'agradava practicar cap esport? Ni
sí, jo jugava a futbol. Jugar aquí a Falset amb els juvenils aquí a Falset, i que també recordo, això sí que és una anècdota bona, perquè anàvem a jugar l'afició, no? Cada diumenge al matí jugàvem aquí o aquí a Falset o bueno, a Llintafós. I jo em posava dalt a la carretera a fer autostop a veure qui m'aparava el diumenge al dematí perquè em baixés fins aquí. I si no arribava mitja hora abans del partit, me venien a buscar.
Carai.
I així anava. Normalment sempre m'agafava.
Molt bé.
T'agradava, va.
Sí, sí, m'agrada. I m'ha agradat sempre el futbol i m'agrada.
Però no practiques, ja no has practicat.
No, bueno, fins a l'institut després, ja amb la música, amb totes les coses que et passen, ja ho vas deixant i et dediques més a...
No era la teva primera afició, com
no,
si
fos. No.
Molt bé. Acabes COU i cap on dirigeix la teva vida? A on has viscut, diguem-ne?
Llavors, la meva vida la dirigeixo cap a Barcelona, que és allí on te vaig per motius d'estudi, i estic allà uns 5 anys, també, per dir-ho d'alguna manera, molt agradables, d'aprendre moltes coses, de sortir de casa quan tens 19 o 20 anys i començar a conèixer persones molt diferents, perquè Barcelona és molt cosmopolita i hi ha gent de tot arreu i trobes gent, coneixes gent doncs, d'anglesos, alemanys, de tot.
I què feia un noi de Priorat als 19 anys a Barcelona cantant al Liceu? O... Què
doncs,
feies allà?
Doncs estudiar tot el dia, estudiar, perquè la música, clar, tenim la idea de la música d'allò com una afició, i la música quan l'agafes com una professió necessites moltes hores de dedicació, però moltíssimes. És a dir, estudiar piano necessites un mínim de 5-6 hores diàries. Estudiar cant necessites un mínim també de 4-5 hores diàries.
Qualsevol carrer, com una carrera.
Llavors has d'aprendre italià, has d'estudiar art dramàtic. És a dir, hi ha tota una sèrie de coses que les has de fer. I això t'ocupa, el dia t'ocupa.
Requereix molt temps.
Sí. I totes aquestes activitats... com se't financen? Finances tu?
Aquestes activitats a casa, se financien...
Treballes i estudies...
Sí, a veure, aquí a Barcelona m'ho financiaven a casa. A Itàlia, 50-50.
Treballaves i...
O sigui que també has estudiat a Itàlia.
Sí.
Explica'ns una mica aquesta experiència.
A Itàlia vaig anar perquè vaig conèixer allà... Bueno, vaig conèixer un professor, un cantant, un excel·lent cantant, que surt a les enciclopèdies de música, que es diu Sesto Bruscantini. I aquest home el vaig conèixer a Barcelona, perquè jo sabia que venia a Barcelona perquè estava casat amb la seva dona era de Barcelona. I jo sabia que aquell professor era molt bo, que havia sigut un grandíssim cantant, que havia cantat amb els millors i que era molt bon professor. I me'n vaig anar un dia a casa seva, directament. Vaig trucar a casa seva i em vaig presentar allà. I vaig pujar allà dalt, vinga a veure que em senti. Em va dir, a veure, canta. Vaig posar a cantar i quan vaig acabar em va dir, em pensava que seria pitjor, vols vindre a Itàlia amb mi? I al cap d'un mes vaig agafar les maletes i em vaig anar cap allà.
Devia ser una cosa... No t'ho esperaves, això, una cosa així?
No, bueno, clar, suposo que vas amb la innocència aquella de la il·lusió, no? Sobretot de dir, jo vaig allà a veure què em diu aquest home, no? Jo em vaig posar allà a cantar, vaig cantar com me va sortir i...
Sorpresa vas tindre, o no?
Sí, sorpresa em vaig tindre, perquè clar, quan me va dir, em pensava que seria pitjor, vols vindre cap allà, senyal de que no ho va veure tan malament, no? I sí, i al cap d'un mes ja era allà a Itàlia. I allà a Itàlia vaig estar 5 anys.
Ja ho han dit, Itàlia.
És molt dur?
A Itàlia
dur, vols que sigui?
A Itàlia vaig estar també molt bé, acostumo a estar bé sempre allà on estic.
Sí, sembla cosa que és cosa teva, això.
Això és molt important.
De totes maneres, Itàlia, el lloc allà on vaig estar, es diu Civitanova. És una ciutat que està al costat d'Ancona, a la part adriàtica. Allà era dur l'hivern, perquè podies estar un mes sense veure el sol. Hi havia unes boires impressionants i bueno, plovia bastant, bueno, era difícil.
El clima era tristot.
Però la gent allà no és gens trista, no? I t'acollien molt bé, i jo recordo d'anar amb dinars d'aquests familiars, que es reunien allí 40 persones allà, tothom cridant, perquè allà la gent no parla, criden directament. I, bueno, molt bé, molt bé.
Estaves en una pensió o un pis?
Sí, no, tenia una habitació llogada. una habitació llogada.
Estaves tu sol, sí. Pràcticament.
Són uns grans anfitrions, vull dir, els italians, sí. No?
Molt bé. Al començament te posen una miqueta de distància, una mica com aquí a Catalunya, no? Que som una mica reservats, però en el moment en què tu entraves allà, com a mi, vull dir, me van tractar superbé. Vull dir, no puc dir res en contra, al contrari. No?
I allí, cada dia, quantes hores ensejaves o practicaves?
Allà assajàvem i practicàvem gairebé totes les hores del dia.
O sigui,
menys quan estaves treballant o així, la resta era dedicació exclusiva. Era a casa del mestre, és a dir, jo vaig anar a casa del meu mestre. Mm-hmm. Arribava allà, tens classe avui, anava cap allà, bum, i podies estar tot el dematí allà cantant amb ell.
Però què era, cant sol o també practicaves el piano, com deies abans?
No, allí era cant.
O sigui, allí dedicaves... Sí. A aprendre el cant i allà totes les tècniques
I sobretot l'estudi de les partitures, de per què Verdi, quan Verdi fa una anotació a la partitura, per què la fa així i què vol dir allò,
és a dir, les partitures, interpretar.
Uh-huh. I com que aquest professor, que era un home excel·lent, però excel·lent a més intel·lectualment i humanament, d'aquelles persones que dius, ostres, aquest no s'hauria de morir, aquest l'hauríem de guardar com a llavor i d'allò, perquè aprenies una barbaritat. Ell havia cantat doncs, amb els millors directors, amb Toscanini, amb Furtwängler, amb Carmaria Giulini, amb tots aquests que són de pep. I clar, aquesta gent, molts d'ells havien conegut fins i tot els compositors. I clar, li arribava gairebé de primera mà
La informació.
Per tant, jo recordo una vegada, em deia, mira, veus, xato, quan bueno, m'ho deia Picchio, me deia Picchio, que Picchio era ocellet, de manera bonica de dir, no? Deia, mira, quan veguis això, una lligadura amb aquestes, amb uns, com uns barrets al damunt d'una nota, allò vol dir que tu has de cantar amb una expressivitat concreta. I ell t'explicava, i et deia, veus, això ho fa a tot arreu, veus, quan sempre quan fa això és per això. I t'explicava el motiu de les coses. I t'explicava el motiu de que la lletra, la paraula, és el que és més important a l'hora de cantar. Perquè la paraula te marca tal com has de dir les coses, tal com les has d'interpretar, tal com les has de cantar. I això és el que he intentat fer ara quan canto.
Nosaltres som analfabets amb això de la música, i més amb aquesta clàssica. O sigui, no té res a veure aprendre una cançó d'una música moderna, que s'aprèn la cançó o saps cantar-la i prou. O sigui, aquí has de comprendre el que... el que diu la cançó, el que vol dir el que escriu la cançó,
a veure,
i interpretar, saber interpretar, però no exactament, o sí exactament, cantar-la com ells.
Sí.
O has de posar alguna cosa del teu...
No, a veure, al final sempre quan tu acabes cantant una cosa, te l'has de fer teva, i li has de posar, és a dir, tu te l'has de filtrar cap a tu mateix i a partir d'aquí portar-la i fer-la arribar a la gent. I per tant, primer has de fer una feina d'interiorització, de saber què vol dir tot allò, i llavors tu poder-la expressar. Però jo no crec que hi hagi tanta diferència en cantar una peça lleugera o de música moderna amb una peça de música clàssica o música òpera. Per què? Perquè jo crec que l'aproximació, és a dir, l'apropament a la lletra ha de ser la mateixa. És a dir, tu quan estàs dient una lletra, quan estàs dient una paraula, aquella paraula té un sentit concret dins de la frase i dins del context, i tu li has de saber trobar. Això requereix un esforç. Per això, normalment sents la gent que canta en general i tothom dius, ostres, tothom canta igual. Per què tothom canta igual? Perquè no hi ha aquest d'allò. Això me fa referència a molts cantants d'aquests que surten de música moderna, que els sentim a los 40 principales i tot, i que els escoltes però, i que dius, hosti, tots canten igual.
Però vols dir, per exemple, no sé, ara ja m'entraria, a veure, perdoneu-me, però és que no insisteixo, però igual ja m'entraria
en l'àmbit professional,
però és igual, ja ens està bé que ens trenquem els guions i que...
Suporta'm, sí,
no, m'agrada. No, que em sembla bé, que ja m'agrada també que siguem capaços de trencar guions i anar una miqueta de per lliure, no? Perquè això vol dir que apassiona el personatge i apassiona tot el que ens estàs explicant al Jesús, no? Això vols dir que, per exemple, una òpera, per exemple, no? Qualsevol tipus d'òpera, cantat per un tenor o per un altre, per exemple, pot variar molt?
Sí, pot variar.
Amb el sentiment?
Sí, pot variar de moltes
maneres.
Com
la interpreta, no? Jo entenc.
Clar, per exemple, tu primer que has de fer és agafar el llibret de l'òpera. No sé, si és la Traviata, tu has d'agafar la Dama de les Camèlies i llegir la Dama de les Camèlies i saber què passa allí, saber quin és el teu personatge i com tu construiries aquest personatge. A partir d'aquí, si tu construeixes un personatge amb una personalitat concreta, tu, a l'hora de cantar, li has de posar aquesta personalitat. No pots estar cantant, si ets l'Alfredo Germont de la Traviata, en un moment que està desesperat, doncs cantau com si no et passés res. No? És a dir, clar...
És una feina com un actor.
Com un actor, però que, a més, aquí hi ha la frase musical. I llavors, la frase musical, com que Verdi, Puccini, Wagner, tota aquesta gent ni sabien tant, ja se n'ocupaven ells de que la música anés en consonància amb les paraules. Per això, totes les anotacions musicals, per què? Per fer que el cantant
tingués el sentit que
anés cap allí, on ells volien que anés. I llavors, clar, cada persona és un món i cada persona veu la música i veu la vida d'una manera diferent i els sentiments, la sensibilitat que té cadascú és la que té cadascú.
Hi ha algú que sigui més difícil que altres de cantar? Algun
autor?
No és que hi hagi un autor que sigui més difícil. Hi ha condicions vocals que fan que hi hagi autors que tu t'hi sentis més còmode, però no... Home, és més difícil, per exemple, cantar coses atonals, d'Alban Berg, per exemple, perquè és atonalitat pura i no hi ha melodia. I llavors, clar, entrar allà dins és un esforç intel·lectual molt gran. No és com aprendre't una melodia que, mira, pots anar un temps fora o dintre més o menys, però com que allò cuela, l'altre no.
Molt bé, tu què et sents més? Cantant, cantautor, compositor, músic, què et sents més, tu?
Jo em sento músic i cantant.
I aquest canvi que fas cap al teu registre actual de cançó, sí, com es produeix?
Se produeix casualment. Sí. No, se produeix casualment, sense ni haver-m'ho plantejat. Jo sabia que vaig haver de deixar de cantar òpera per unes qüestions d'índole de salut.
Uh-huh. Físiques.
Físiques. I, clar, llavors arriba un moment que dius, ostres, jo ja havia començat a cantar a Itàlia, ja tenia els meus contactes i tot això, arriba un moment, dius, bueno, això ho he de deixar, què faig ara? I amb aquest què faig, intentes busques coses. I vaig estar un període d'uns 3 anys estudiant a distància, humanitats, per exemple, i fent coses diverses, fins que un dia, pujant de treballar, hi ha un poema de la literatura catalana que és arxi conegut, que potser ha de ser l'únic poema que em sé de memòria, perquè tinc bastant poca memòria jo per aquestes coses, i que es diu És quan dormo i veig clar, que és del Vicenç Foix, no? I anava pujant i no sé per què em va vindre És quan dormo i veig clar, no? És quan dormo i veig clar, full d'una dolça metzina, sol de font d'un comallà i el jazz de la salvatgina, la lluna que s'afina amb morigaren enllà, etc. No? I mentre anava pujant i l'anava recitant, me va vindre una música. I quan vaig arribar a casa al piano em vaig posar allà i la vaig parlar i vaig fer la cançó. Dic, ara he fet una cançó d'un poema, dic, ara vaig a fer-ne una jo. I vaig escriure una lletra i vaig escriure una música. I vaig cridar amics, famílies, al centre, i m'han dit, hòstia, tira endavant. I va ser com vaig començar. I així va anar.
Que és la teva professió actual, com si diguéssim?
Sí.
Aquest treball que fas ara?
Sí.
Ja no toques res més de...
No, ara, diguem, la música clàssica està per acá, perquè, a més, són coses molt... És a dir, són mons molt diferents. Jo, com que vinc de formació clàssica, m'he hagut també d'adaptar a la música moderna. La música moderna és diferent de la música clàssica, hi ha unes altres encadenaments d'acords, és diferent, i llavors tu t'has d'adaptar amb allò, i per adaptar, mai vaig haver d'adaptar a l'hora de cantar. Jo cantava impostant la veu, cantant, com estic cantant, jo no puc impostar la veu, perquè és que no queda bé, llavors has d'aprendre que tens un micròfon al davant i que no cal cridar molt, ni cal esforçar.
Queda molt com a forçat, diguem.
Clar, i llavors tu has d'agafar i has de fer que la veu sigui el màxim de natural possible, i sobretot el màxim de dins de l'ànima del cor per expressar allò que vols, no? Llavors és més una qüestió de timbre, de color, d'intenció que de potència
força.
O de força.
Parlant ja directament de treballs que has fet tu, m'he ve a la memòria les lletres d'aigua, que és un espectacle que tu estàs fent fins ara.
Encara l'estic fent i ho faré durant aquest any.
Molt bé. Quan comença aquesta història de lletres d'aigua? Quan comença i com comença?
T'explico com va començar tot. És a dir, comença arrel del primer disc que tinc fet, que es diu Vine amb mi. Vaig a Dismedia, discogràfica dels Pets, vaig un dia allà, aconsegueixo trobar un contacte, em presenten allà, els hi toco les cançons i si agrada em fan el disc. Clar, jo tinc el disc i dic, bueno, i ara què faig? Doncs, bueno, vaig a veure gent, a veure si puc anar a tocar, no? I me'n vaig un dia a la Llanterna, a Mora, i parlo amb en Ferran Roca. Estic allí, arribo allà, dic, mira, dic, jo soc músic, he fet un disc d'autor i no sé, a veure si poguéssim m'agradaria veure si pogués venir aquí a tocar. I lo veig allà i hi havia un piano allà. Li dic, mira, jo et dono el disc, dic, però si em deixes, me poso el piano i toco, no? I m'escoltes i així em sents en directe, perquè una cosa he sentit en disc i l'altra he sentit en directe. I em vaig posar allà i li vaig tocar dues o tres cançons allà. I m'anava escoltant i m'anava mirant. I quan vaig acabar em diu, mira, tinc una cosa per a tu que m'ha agradat molt, me diu, tinc una cosa per a tu que ja t'ho diré. I em truca al cap d'una setmana i parlo amb l'Albert Pujol, amb ells, i em diuen, mira, te proposem de fer un espectacle, m'ho has de fer un espectacle pel dia... Això era un febrer, jo l'havia de fer el juny. És a dir, tenia 4 mesos o 5 per escriure 8 o 10 cançons i fer tot. I va ser quan jo els vaig presentar un projecte, que es diu Lletres d'aigua, que va ser l'últim, el títol, com sempre passa allò, desesperat, a veure quin títol hi fotem, i em penso...
Molt bonic, jo penso que sí, jo crec que sí.
I a més que tenia molt sentit, perquè el que vaig fer va ser musicar poemes de poetes d'aquí de la zona, que era l'única cosa que em van posar ells com a...
O sigui, estàs parlant de la trobada que fan d'escriptors...
D'escriptors, sí.
De la Fira
del Llibre i el Duebre.
Correcte.
I, bueno, jo els vaig presentar un projecte que era de música... cinema, poesia i ball, més o menys tot amalgamat. Els hi vaig presentar, els hi vaig tocar, bueno, els hi vaig primer presentar tot, els hi va semblar que bé, van tirar endavant, i al cap d'un mes i mig o dos els hi vaig ensenyar les 4 primeres cançons que havia fet, i, bueno, i llavors ja ho vam tirar ja fins al final, que va ser una cosa tremenda, perquè en 4 mesos vaig haver de fer totes les músiques, pensar-ho tot, va ser una feinada, però bueno, les coses normalment, sí, les coses normalment quan tens més pressió i quan tens una data, és a dir, t'espaviles de tal manera que acaba sortint, no se sap com, però acaba sortint sempre.
Una actuació teva de quantes cançons pot constar, més o menys?
13-14
cançons.
Sí, 14 cançons, més després si hi ha algun bis, te'n vas a les 16-17.
És a dir, a partir de Lletres d'aigua, que musiques poemes d'altra gent, tu també comences tu ja havies musicat, o sigui, havies escrit les teves lletres, les teves pròpies,
sí,
lletres,
jo,
no?
Jo el primer disc ara, era tot lletres.
I ara, ja, jo comentava més abans que ja has donat un altre pas, que ja estàs preparant diguem-ne, per entendre'ns, com una espècie de llibre de poemes, que no és només un llibre de poemes, perquè fer escriure sonets, no? Sí. És d'on-hi-do, no?
Bueno,
explica'ns una miqueta aquesta història, perquè a mi quan ho explicaves abans a mi que tancant m'he quedat una miqueta sorprès, no? Sí. És a dir, que siguis capaç, bueno, no tu, vull dir, en general, no? 52 sonets és una passada, no?
Sí, són uns quants. És una... Això ja me n'he empenedit més d'una vegada, però bueno, com que l'home és esclau de les seves paraules, doncs jo sóc esclau de les meves paraules. I això va anar d'un llibre que s'havia de fer aquí al Priorat, que no sé com està la cosa, al Consell Comarcal dels Pobles del Priorat. I en lloc d'agafar i dir-ho, doncs, a l'alcalde de turno o al qui fos que escrivís alguna cosa sobre el poble, se'ls va acudir, a la Montse Pallejà, de dir-ho, doncs, no sé, a diferent gent d'aquí del Priorat que escrivíssim sobre el poble. I a mi em va mirar i em va dir, Jesús, vols escriure alguna cosa sobre Pradell? I jo vaig dir, vale. I dic, hosti, que escric, i dic, escriure un sonet, perquè em sembla que és una forma clàssica, molt xula i pot quedar bé. I vaig escriure aquell sonet. I quan vaig acabar aquell sonet vaig dir... Bueno, n'he escrit un, dic, doncs escriuré un any de sonets, n'escriuré 52. El que passa que l'any s'ha convertit en 2 anys, perquè, clar, necessites temps. A veure, si hagués tingut temps, dedicació per a fer-ho, els haguera pogut fer, però, clar, necessites temps. Que... Però en 2 anys me l'he ventilat, que també està prou bé, la cosa.
I la
idea és aquesta de... La idea musical meva és anar a no baixar a nivell... ni de lletra ni musicalment, sinó intentar que el nivell pugi, és a dir, escriure unes lletres que s'acostin al màxim possible al que és la poesia, i la música que s'acosti al màxim possible amb una música de qualitat i sobretot personal. que, que jo m'hi senti, que jo quan la senti digui aquest sóc jo, i això és el que...
No, jo penso que és important, no? Tenir una, clar, una línia...
Tenir una línia, tenir, saber més o menys cap on te vas. Llavors, clar, com tot, no? Sí, sí. Hi ha vegades que tens les coses molt clares i al cap de dos anys també els hi tornes a tindre, però diferent de com les hi tenies, no?
Ens has explicat una mica què has fet fins ara i també ara ens has explicat els teus objectius, però explica'ns algun projecte de futur, si es pot explicar alguna cosa.
Bueno, el projecte de futur una mica és aquest, no? Del llibre aquest de sonets, que ja el tinc fet, que ara li deia a l'Agustí, que ara el tinc... en stand-by allà, deixat allà que reposi, i ara aquest mes de Nadal, bueno, per les vacances, el tornaré a agafar i l'acabaré de donar-li l'última ollada, ja no li vull donar més, perquè és que si no podries estar perpètuament així, bueno, ell que és poeta ja ho sap el que és això, i després vaig a presentar-la en concursos o en editorials a veure si interessa.
La teva música, Jesús, la fas tu sol o tens algú que t'acompanya amb algun instrument més?
Sí.
O més és en piano? O
no, 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 anem... És a dir, la música, jo faig les cançons i llavors les arreglem, jo faig primer el primer arranjament i després amb el Toni Jus i el Carles Brull arreglem la cançó. I normalment me la posen més xula del que l'he fet. La cosa sempre és molt d'allò, perquè amb el Toni Jus i el Carles Brull vam començar junts i som un grup.
Molt bé.
De fet, l'altre dia ho comentàvem i dèiem, oh, és que això del cantautor, no sé què, el cantautor és aquell que va sol i jo no ho vull, això. Jo vull que fem una cosa que sí, que és música d'autor, però que és com si fóssim un grup. I anem los tres, i anem los tres allà on te sigui. I llavors, a part d'aquí, també, a part de la guitarra que toca el Toni i la bateria que toca el Carles Brull, hi ha el Natán García, que és contrabaixista, i Ivan Sáez, que toca el saxo.
I les lletres exclusivament teves?
Les lletres o són poemes musicats de poetes o les lletres meves exclusivament. I la música també, eh? La música... la faig jo, que passa després a l'hora de veure
reglos.
Sis ulls o sis orelles i veuen més i senten més que una. I jo sempre estic obert a qualsevol tipus de suggeriment que em puguin fer.
A més, suposo que si són els músics, els teus propis músics que interpreten aquestes cançons, ells també se senten més seva, també, no? Una mica?
I a part d'això, és que com que vam començar junts, hem anat creixent junts. Jo m'he hagut de moldar amb ells perquè... Clar, ells tocaven d'una manera que jo era molt més clàssic i jo em vaig haver de mullar la seva manera i entendre la manera que ells tenien d'entendre la música, i ells ho han fet amb mi. I crec que d'aquesta...
Ha sigut una sinergia.
Sí, d'aquesta sinergia i de l'amistat que tenim, perquè ens portem molt bé i ens apreciem molt i estem molt bé junts, hosti, hem aconseguit això, no? Que el que fem és una cosa que és de tots i ho tirem endavant junts.
Molt bé. Quina és la cosa, el que més t'agrada la teva feina? D'aquesta feina, què t'agrada més?
Hi ha diverses coses que m'agraden més.
Millor.
Me fa una grandíssima il·lusió quan acabo de fer una cançó i que l'estic allà tocant i que t'emociones, perquè és aquell moment que quan estàs composant o quan estàs escrivint una cosa...
Estàs patint.
O te ve de plorar o te ve de riure, te venen 25.000 sentiments. I poder-los exterioritzar fent-ho així és una passada. Però... després hi ha el contacte aquest amb el públic, no? Amb les persones que et venen a veure, i aquest és importantíssim. Per a mi, clar, no tindria sentit fer el que estic fent sense que no hi hagi algú que m'escolti o que em llegeixi els meus poemes. Per a tindre'ls a casa encaleixats no serveix per a res.
I l'assaig, on te'l fas?
L'assaig ho fem a Tarragona, a l'escola de música que té el Carles Brull. Allà cada dimecres estem allí.
O sigui, a casa res?
No, ho fem allà, perquè és el lloc allà on ens va bé a tots per assajar.
Molt bé.
Aquest món de la música on tu et mous, cap a on va? On creus que es dirigeix aquest vaixell de la música?
Jo?
Sí, en aquest estil de música.
En aquest estil.
O la teva música.
Sí. A veure...
Té futur, per exemple? Perquè no sé, m'imagino que la música hi ha hagut èpoques, no? Que quan, per exemple, estàvem parlant abans dels cantautors que tenien molta tirada, després van desaparèixer pràcticament, no sé, no?
Bé, jo no em plantejo les coses amb quant a futur. A veure, si hagués de plantejar-me de dir, no, és que jo vull anar a tiro segur amb la música, doncs ja tinc claríssim el que he de fer.
Bodes, banquetes i...
No, a part de bodes, banquetes, fer un tipus de música... molt comercial, que sé que allò pot funcionar i jo puc fer-les, però a mi allò no em diu res i per tant no vull fer-ho.
A veure, Jesús, ell te parla de futur, però el present se pot viure la música actualment? Tal com està el món, les circumstàncies?
Se pot viure si ho compagines. És a dir, pots viure si dones classes de música, per exemple, o si tens suficientment concerts com per a viure-hi.
Que és molt difícil.
Sí, no, és que jo com que estic allà, estic a la franja aquella, no?
Molt bé.
Llavors, per exemple, amb els concerts que he fet aquest any i que vaig fer l'any passat, jo me guanyo la vida. Ara, si te la vols guanyar més, doncs
clar,
has de fer.
Això depèn, depèn.
Depèn de, clar, de cada...
Si pots viure, que és molt important, no?
Sí.
I permet fer el que t'agrada fer.
Treballar del que, això és molt important. Que vols.
Sí, sí. Abans jo t'he preguntat què és el que t'agrada més, i ara et preguntaré què és el que t'agrada menys de la teva feina.
Què és el que m'agrada menys de la meva feina? Hòsties, que no sé si sabria... M'agrada menys... Ostres, no, no ho sé.
T'apassiona, potser... jo crec que t'apassiona.
T'agrada tot.
No, home, potser el que hi ha al voltant, moltes vegades, però tampoc no...
Tots els satèl·lits.
Sí,
que hi ha...
però com que els satèl·lits són satèl·lits, no, no hi paro gaire esment. Jo em concentro en les coses que depenen de mi i que jo puc moure. Les coses que no depenen de mi i perdo poc temps.
Bueno, Jesús, abans no t'ho hem preguntat, però no sé si tindria molt a veure o no. S'estàs casat o no?
No.
Això te permet un altre tipus de,
a veure,
de treball més, més lliure. Com
no té per què, no té per què. Tot és que, clar, el món de la parella és un món... Bueno, què us he de dir, no? És un món que és molt obert, no? I és complex. I clar, tot és depèn de la persona amb la que estiguis. És a dir, si estàs amb una persona que entén el que fas i que sap que tu agafaràs i quan arribes a la nit a la casa a les 9, de 9 a 11 o de no sé què, te poses allà a escriure o a composar, doncs no hi ha problema. Si estàs amb una persona que cada cop que vas a tocar et diu i ara has d'anar a tocar aquest cap de setmana també, llavors la cosa pinta malament. És complicat. Jo ho entenc, eh? Jo entenc que sigui complicat. Home, de fet, si estic solter, deu ser per alguna cosa.
No? Si la teva persona que vagis t'estima i s'ha casat, que sap del que fas, doncs ja sap on va.
Ja sap on va, sí. Però tot i així és complicat. Perquè saps que els dies importants o dies de festa o vacances, per exemple, jo vacances jo no em puc planificar mai. Jo no em planifico de vacances mai. Normalment marxava sempre a començaments d'agost. No, no puc marxar aquest any. A les dues primeres setmanes d'agost he tingut 8 concerts. És a dir, no, no puc jo al març agafar i dir mira, la primera setmana d'agost me'n vaig a Romania. No. Per què? Perquè si em surt un concert, no. Llavors vaig
sempre...
a veure, ostres, mira, ara tinc 4 dies que no sé què, ara puc marxar. Clar, has de tindre... és complicat. És
flexibilitat complicat. De moviments.
Flexibilitat de moviments. I llavors, clar, si estàs amb una persona que també treballa, té les seves dies de vacances que les ha de fer i llavors pots coincidir o no, i això és...
Ens podries dir, o coneixes companys o nois o a la comarca cantants o bons dedicats a l'òpera o algun noi que nosaltres no coneixem o algú, tens algun contacte?
Per aquí la comarca no,
no.
Per aquí la comarca no. De fet jo conec més el món del clàssic, el conec molt perquè és el que hi he estat més, i el món de la música més moderna així conec poquíssima gent perquè no... A veure, el món aquest en general no és una cosa que m'apassioni moltíssim. És a dir, el que sí que m'apassiona és la música, és la llei, és escriure, és tot això. Uh-huh. I com que això ho puc fer jo tranquil·lament a casa meva, jo me sento allí, llavors ho porto la gent. I ho...
No, més que res és per si coneixies, o a comarca hi havia més gent interessada en aquest tipus de música.
I ara que parlem del Priorat, el fet de ser del Priorat, o el fet de ser de Pradell, t'ha ajudat a la teva feina? O sigui, què t'ha portat ser del Priorat en la teva professió?
Home, no sé el que m'ha portat o el que no m'ha portat. El que sí que és clar que el lloc allà on estàs, les persones amb les que estàs envoltat i les que t'has envoltat des de petit te fan que tu el caràcter i la teva personalitat se't model i se't faci d'una manera o d'una altra. La influència és de les persones més que de l'indret en si, no? De les persones que has anat coneixent al llarg de la... I també, esclar, per una persona que escriu o que composa, la llum,
la tranquil·litat,
arribar
no?
I veure les postes de sol aquí baix a Beseit des d'aquí dalt són especials, bueno, que us he de dir, no? I els capvespres i les nits estelades són precioses. Uh-huh. Doncs, bueno, hi ha tota una sèrie de coses, i els pàmpols rovellats quan cauen, i els avellaners ara a la tardor. Bé, i totes aquestes coses,
això si t'hi fixes, sí, eh?
I els olivers, no? I doncs totes aquestes coses són coses que tu has vist cada dia i no pot ser aliar.
Doncs parlant de tot això que estàs comentant tu, doncs a nivell personal, a nivell personal, què t'ha portat tot viure en aquest món?
M'ha portat que, per exemple, amb això que dèiem dels poemes, clar, i surt aquesta realitat, no? Surt la realitat dels avellaners, i surt la realitat dels olivers, perquè... i dels ceps, i de la terra,
tu,
i de...
Tu comentes això, i el Miquel, és això, no? Jo penso que moltes vegades, és a dir, la gent que vivim, jo penso que és un privilegi viure en vivim, no són conscients de tot això que comentes tu ara, no? És a dir, no s'hi fixen que ja les nits estelades són molt més estelades aquí que, per exemple, aquí en una ciutat com pot ser Barcelona, per exemple, o que les postes de sol són magnífiques, o que els colors de la vinya de tardor són fantàstics, no? Jo penso que això ho hauríem de dir més, no? I hauríem de dir més a tothom, perquè la gent pari esment amb això, no? Perquè potser no, com que ho viu cada dia com una cosa ja normal, sí, no li dona la importància.
Sí, però això també depèn una mica també del món en el que vivim, que anem, tothom anem accelerats i anem més de pressa del que hauríem, i ens parem poc esment i poca atenció a les coses que realment són importants. I què són les coses realment importants? Són les peles, el treball, no sé què. És important perquè has de viure. Però les coses que et fan realment feliç i que són importants són això. És a dir, les coses simples i senzilles, com és passejar pels avellaners quan les fulles cauen a la tardor. Oi que ho hem vist 25.000 vegades? Doncs hi passes un dia per allí i és preciós. O pujar, que vaig amb un tros que es diu la Coma, i a l'estiu ho faig molt perquè sé que hi ha una bassa, hi ha unes granotes allà que prenen el sol. I jo pujo sempre a poc per enganxar-les. I llavors les enganxo i llavors salten. No? Doncs per a mi... Això, que és una tonteria, a mi això em fa feliç.
Tu, si tinguessis que anar a treballar a la ciutat, a Barcelona, o que et sortís alguna feina, te faria feliç o t'agradaria més poder guanyar la vida aquí al poble?
Jo preferiria quedar-me aquí. De fet, jo prefereixo estar aquí. Ara, si has d'anar pel que sigui, hi vas. Quan estava a Barcelona, per exemple, estudiant, jo més de 15 dies difícilment me quedava allà, perquè necessitava venir. I quan estava a Itàlia, bueno, cada cop que venia dos o tres cops a l'any només, quan venies era, ostres, sóc a casa, no? Era allò de tocar el terra, de tocar la terra calissa d'allà, de Pradell, i dir, ostres, això és...
I és veritat que a Itàlia fan bones pizzas o no?
Ostres. A Itàlia...
I hi ha moltes regatzes, també?
Sí, regatzes n'hi ha moltes. I de pizzas hi ha llocs que les fan normals i llocs que les fan fantàstiques.
Doncs molt bé, en tot cas ja hem entrat una miqueta ja en el terreny, en l'últim perfil del personatge, eh? L'últim perfil, que diguem, nosaltres en diem el perfil humà, no és perquè els altres no ho siguin humans, perquè penso que tot el que avui hem parlat amb el Jesús, doncs penso que ha donat aquesta capa, aquesta profunditat humana que el Jesús té.
Transmet, sí.
Si et sembla, ara ja entrem al tercer perfil. Són preguntes molt breus i respostes també molt breus, eh? Tipus test així. també pots passar si no veus que la pregunta...
Digue'ns quin és el millor moment del dia per tu.
El millor moment del dia? Quan surt el sol al matí o quan se posa a la nit?
I un dia rodó?
Un dia rodó
per tu, que tot ha anat pràcticament...
Perfecte, que la persona que m'estimo m'ha fet un petó i que he fet un concert. Molt I a més he escrit un poema i he fet una cançó. I llavors ja, la cosa seria fantàstica. Un dia dolent? Un dia que veig persones pel meu voltant que no estan felices.
Una bona notícia que t'agradaria sentir?
Una bona notícia que m'agradaria sentir? N'hi ha tantes de bones notícies.
I un viatge, doncs? Per recomanar-vos?
Un viatge. Per recomanar-vos que m'agradaria fer mi a Egipte, que no hi he estat mai i tinc ganes d'anar-hi molt.
I un lloc per viure?
No val a dir el Priorat.
Un lloc per viure.
No val a dir el Priorat, que ja ho sabem que és el millor lloc possible. Ja.
Un lloc per viure, no sé, Roma, Florència, preciós.
I un lloc per oblidar?
Un lloc per oblidar. No anava a dir un lloc físic, anava a dir un lloc mental per oblidar. Bueno. No? Un lloc mental, és a dir, la gent que va amb odi o que va amb enveja per la vida o que no fa la vida agradable als que té pel voltant.
Si et perds, que et busquin, eh?
Que em busquin allà on hi hagi un piano.
Què arribaries a fer per amor? Ho has fet?
Què arribaria a fer? I què he fet per amor? El que convingui. Per a mi l'amor és el motor de la meva vida. Sense l'amor no puc viure.
Alguna mania confessable?
alguna mania confessable. Uah, en tinc de manies unes quantes, potser, confessables.
Si no ho són, doncs no ho són.
No ho sé.
Bueno,
és que ara no me'n ve cap així a bote pronto.
Un color que t'agradi?
Un color que m'agradi, el vermell.
I un plat preferit? Que...
Un plat?
De menjar,
De menjar. Uns espaguetis a la carbonara.
Ah.
Un llibre per recomanar la seva lectura?
Un llibre. Abans ho comentàvem, ara en dic un. Primer en dic un. Diu Jesús Maria Tibau, Una sortida digna, que és l'últim llibre de contes que ha fet. I un llibre de poesies. Ara m'estic llegint l'obra poètica del Joan Vinyoli. La recomano molt vivament.
Un llibre que tornaries a llegir?
Un llibre que tornaria a llegir? Bé, uns quants. La Divina Comèdia, l'Odissea...
I algun... que no hagis pogut acabar?
Santuari de Follner.
Algun llibre que tu ja no has pogut acabar, allò que dius, amb això no puc?
Recordo que era jovenet, tindria 16 o 17 anys, que no sé qui va ser, el Cafre, que em va dir, llegeix-te l'Ulisses del James Joyce.
Hosti,
i
és una recomanació per odiar la lectura per tota la vida.
I me penso, no me recordo bé, em penso que el vaig acabar. Era igual que l'hagués acabat, doncs... com que no, perquè no me'n vaig enterar de bo i res, però bueno.
I és que jo sempre he pensat que no hi ha ningú que hagi llegit l'Ulisses de James Joyce, eh? Jo estic convençudíssim.
Sí.
Un cantant o un grup musical que t'agradi molt?
Un cantant o un grup musical. Tom Waits, per exemple, grups musicals. No sé, del rock dels anys 70 n'hi ha...
El Tom Waits té una veu molt particular. Per què t'agrada el Tom Waits? Diguem-ne que té una veu bruta, no sé, dic jo, eh?
Perquè, com sempre... amb la música, la música no són notes, la veu no és només melodia, és expressivitat, és sentiment, és ànima, i per a mi Tom Waits té tot això.
Una pel·lícula per veure?
Una pel·lícula per veure, no una, us en dic tres.
Venga.
Tots els matins del món, Breve Encuentro del David Lean i Robin i Marian del Richard Lester. Són tres... m'han sortit molt romàntiques les tres, eh? Però valen moltíssim la pena de veure-les. Són d'aquelles de llàgrima... No de llàgrima fàcil, sinó de llàgrima de veritat.
Profunda.
Profunda. De sentiments de veritat.
Les pel·lícules, així ens una mica de cort. No?
Sí.
Amb sentiments, no? Sí. Que parlen de valors.
El que passa, m'agraden les pel·lícules que ha construït un diàleg sòlid darrere. No m'agraden les comèdies aquestes que s'estilen ara, que agafen la parella típica de Hollywood i els posen allà, i a mi aquestes comèdies les trobo barates, no m'agraden.
Quina està la teva última descoberta?
Amb quin terreny?
Amb el que vulguis. Alguna cosa que t'hagi, l'última cosa que t'hagi sorprès o t'hagi dit, ei, calla, mira.
No ho sé, potser... Més que descoberta, l'últim llibre que em va llegir sobre Rembrandt, que vaig entrar dintre de la pintura de Rembrandt, però de manera molt seriosa, i veus coses que, clar, ignorant com ets del tema, tu mires i veus el que te reps, no?, de veure un quadre o que sí, però els detalls, el perquè, les motivacions i tot això, se t'escapa una mica.
De què ets fan?
De què sóc fan? No sóc fan de res, el que sí que tinc passió per la música, tinc passió per la vida, tinc passió per les persones, tinc passió per l'amor, tinc passió per la passió.
I abans, m'agradaria fer una pregunta, així és una mica fora de potser. Els artistes, és normal o no és normal que siguin bohemis?
És que
o solen ser algo bohemis?
Que dius bohemi al Jesús, potser.
No, què vol dir? No, és que què vol dir ser bohemi? A veure, per ser artista, o per escriure, o per composar, el que sigui, primer, necessites una... disciplina tremenda, és a dir, molt de treball. Pot ser un treball a èpoques, perquè no tens sempre el mateix estat d'ànim, hi ha moments que no et surten les coses, però hi ha moments que comences a escriure o que comences a composar i allí estàs i has d'estar-hi. I allò t'absorbeix molt. De fet, has de vigilar molt, perquè és una cosa que és gairebé obsessiva. Arriba un moment que has de trobar-hi una miqueta d'allunyament perquè si no arribaria que gairebé no et mories de casa composant o escrivint.
Bueno, bohemi no vol dir que no facis la feina ben feta, eh?
Sí, no,
que siguis una mica desordenat, sí, siguis una mica peculiar amb, lo, amb
sí,
les veure, coses...
Desordenat,
caòtic, però, bueno, amb la vida, caòtic amb la vida.
Sí, desordenat ho soc, i a vegades que estàs treballant i estàs pensant en el poema aquell o en la música...
És que la inspiració et ve quan et ve, no quan és l'horari. No
i t'ha d'agafar treballant, com deia el Picasso,
sí,
no?
Sí.
Molt bé, i abans d'acabar ja aquesta entrevista, demana'ns un desig.
Un desig?
Sí. No, un desig.
Que us demani un desig a vosaltres
en general.
Ostres, demanar un desig en general. Hosti, que ens estimem tots més, que ens estimem tots molt més. Que donem valor a les persones que tenim pel voltant, que donem valor al lloc allà on estem, que donem valor a les petites coses de cada dia, a l'arribar a la feina i dir bon dia amb un somriure, perquè les persones que estan allà reben allò que tu els hi dones de la manera que tu els hi dones. Si tu els hi dones amb tristesa, ells reben tristesa i, per tant, allò els farà estar tristos. Si tu arribes... Jo, per exemple, a les noies de la feina els hi vaig dir un dia que estava allà treballant, dic, jo no vinc aquí a treballar, vinc aquí a fer-vos riure. I es van posar a riure, dic, veu? Perquè jo intento cada dia que vaig allà, fer-les riure, que tinguin un somriure.
Doncs jo penso que amb aquest desig que és el Jesús, em sembla que fantàstic acabar aquest programa, no?
Bé, doncs, i fins aquí aquest espai de perfils a Ràdio Falset aquest mes de desembre.
Us esperem el proper mes, que ja serà l'any que ve, amb un altre personatge. Bé, millor dit, amb una altra persona, per parlar amb ella tranquil·lament.
El programa Perfils us posa al vostre abast la possibilitat de proposar-nos persones per al programa o preguntes que poden anar introduint en les properes converses amb els nostres convidats.
Per això tenim els telèfons de l'emissora i el correu electrònic, que per cert no treuen fum i és una llàstima.
Sí, perquè ens agradaria la vostra participació activa fent-nos suggeriments sobre qualsevol aspecte del programa.
Ens podeu tornar a escoltar el dissabte a les 3:30.
Hem realitzat aquest programa l'Agustí Massip, la Montse Mateos i jo mateix, Miquel Giner.
I el control tècnic, avui també en Jordi Soldevila, sense el qual això tampoc farà possible.
I amb el nostre agraïment més sincer al nostre convidat d'avui, el Jesús Fuster, tot i esperant que t'ho hagis passat bé amb nosaltres i t'hagis sentit còmode.
Perfecte.
Bé, i abans de despedir-nos, digue'm-nos una cançó per abocar i el perquè de la tria que has fet.
A veure, la cançó, com que abans parlàvem d'en Tom Waits, ha agafat el fil i com que m'agrada moltíssim, és un cantant, un músic molt peculiar, amb ànima, que t'arriba. Hi ha una cançó que la trobo preciosa, que és d'un disc que es diu Closing Times, que es diu All 55.
Doncs bé, avui amb dos veus fantàstics, com som el Jesús Fuster i el Tom Waits, ens acomiadem del programa i fins aquí bé. Adéu-siau.
Fins la propera.
And now the sun's coming. just a wish. And